Ens pensàvem que hi hauria un portàtil aquí quan em van dir que hi hauria ordinador i per tenir la pantalla i que puguem fer-ho ara quan comencem doncs seguidament. Doncs perdoneu les molèsties, d'acord? Com us vaig explicar, la conferència d'avui, la taula rodona, participen la doctora Roser Jornola, que és catedràtica d'art de la Universitat de Girona, després el senyor Manel Martí, que és president de l'Associació Catalana de Cecs, i la senyora doctora Rosa Gratacós, professora emèrita de la Universitat Autònoma. Passo la paraula doncs a Manel Martí.
Hola, bon dia a tots. Primer, gràcies a les persones de la Universitat de Girona per la invitació a participar en aquesta taula rodona sobre l'accés de les persones amb discapacitat a la cultura, a l'art. No? Jo soc una persona que porto molts anys fent cursos de sensibilització i ho faig des de nens de 8 anys. Per exemple, ahir vaig fer un curs de tercera primària a l'Escola Sant Ramonato, fins a professional. No? I sempre dic que aquesta societat té amb la discapacitat una predisposició d'ajuda. Jo porto més de 20 anys, soc cec total, i fa 20 anys que soc cec total, i fa 20 anys que vaig pels carrers de la nostra ciutat amb bastó. I encara ha de ser el primer dia que m'hi trobi una persona que em vulgui fer una malfeta. Sempre trobo, quasi sempre, un excés d'ajuda, una superprotecció que també, en certa forma, és dolenta. No? Aleshores, partint d'aquesta bona base que tenim de que la societat envers una té una bona predisposició, veiem que els discapacitats vivim malament, no? Tenim qualitat de vida bastant dolenta. I això és degut, quasi sempre, a la incomprensió de la societat. Fixeu-vos-ho, bona predisposició i la manca de formació d'aquesta societat fa que els discapacitats estiguem malament, no? Aleshores, sempre dels dos aspectes més importants que faig referència a totes les meves conferències i a tots els meus cursos, és primer explicar les capacitats dels discapacitats. Recordeu que els discapacitats som discapacitats en un dels temes. Jo soc discapacitat visual i discapacitat físic, però en altres aspectes tenim importants capacitats. És explicar les capacitats i conèixer aquestes capacitats solucionem molts problemes. El més important de tots, a part d'aquests que parlem avui de l'accés a la cultura, és la manca d'integració laboral dels discapacitats, perquè clar, si no tens integració laboral, difícilment tindràs una integració social, perquè si et manques els recursos econòmics per tindre un accés a tot el tema de la societat, tindràs dificultats importants, no? I l'altre aspecte més important que faig referència és el tracte adient envers nosaltres, És a dir, com us dic, la societat que sempre ens superprotegeix i això està mal fet, no? Llavors, jo sempre dic que tothom em toca quan vaig pel carrer i jo, quan faig el curs de discapacitat visual, sempre explico que a un cec mai se li té que tocar. Sempre se li té que preguntar i quan el cec vol tindre l'ajuda, el que cal fer és oferir el tou colze, no? El cec s'agafa el tou colze i l'ajuda de cruzar el carrer o l'ajuda de trobar qualsevol cosa que et demani ell, no? Aleshores, en aquest tema molt bé, per exemple, perquè parlem de les capacitats dels cecs al món de la cultura, que és un tema en què les persones amb discapacitat són actives, al món de l'art. Veurem que una persona amb discapacitat visual pot ser un magnífic escultor, pot ser un magnífic músic. Actualment, el món de la música, ja sabeu que el món de la música, abans del 32, que és quan va sortir el Sindicat de Cecs de Catalunya, aquí a Catalunya, que va ser l'embrió de la futura ONCE, que es va constituir l'any 1938, tot això de la ONCE, tot això de la venda del cupó va sorgir a Catalunya a rec de que un català, un membre d'un partit polític que era Esquerra Republicana en aquell moment, el senyor Roc Boronat, que actualment s'ha reconegut mitjançant posar-li un nom a un carrer de Barcelona al 22@, doncs va sortir aquest tema. Però abans d'això, el cec només es dedicava a dos temes. El tema de demanar almoina als carrers i a la sortida de les esglésies i les catedrals, posant la mà a veure si algun ciutadà li volia posar uns quants cèntims per poder viure, i l'altre mitjà era la música, no? Trobàvem els nostres cantons, els nostres carrers, un cec amb una cadira i posat, una guitarra, una flauta, i tocava música. Amb la qual cosa, un cec, i actualment ja tenim exemples força evidents, des de músics clàssics, com per exemple la gent de jazz. A mateix a Catalunya tenim dos grans jazzistes, que un d'ells és Ignasi Terrassa i l'altre Benjamín León, i també hi ha gent força coneguda, com tots coneixeu, doncs el senyor Stevie Wonder, que és un cantant a nivell internacional, José Feliciano, i també, per exemple, a Espanya tenim un senyor que és bastant conegut, que és el senyor Zubiri, Serafín Zubiri, que és bastant conegut perquè va fer la banda sonora del Rei León, de Walt Disney, i també ha aparegut en diversos programes de televisió darrerament, no? I, bueno, podem ser pintors, jo tinc persones en situació de B2, recordeu que en discapacitat trobarem persones que tenen baixa visió i cecs totals, Per tant, aquests dos col·lectius, nosaltres els diem B1 i B2, Els B2 són els baixa visió i els B1 són els cecs totals. Aleshores, tant com a B2 com a B1 trobeu aquest seguit d'artistes que són escultors, músics i també doncs, tot el tema inclús de pintors, Nosaltres som actiu i passiu, és a dir, hi ha companys nostres que són tant B2 com B1 que són pintors, pinten doncs, quadres, alguns d'ells són tàctils, per exemple, és una forma d'art, per exemple, d'altres ho fan sobre bidimensional, vol dir que poden pintar a l'oli o aquarel·les i són B2 o B1, I aleshores et dic, també podem parlar del tema de quan som passius, és a dir, quan gaudim de l'art, gaudim de visitar museus, monuments, exposicions temporals i també ens agrada que això estigui accessible a les nostres condicions. En aquest aspecte, a Catalunya estem començant aquesta eliminació de barreres. Aquestes són les denominades barreres culturals. Ja sabeu que cada col·lectiu discapacitat té unes barreres particulars. Els sords tenen barreres de la comunicació i la participació, els físics bàsicament tenen barreres arquitectòniques i els cecs tenim dos tipus de barreres, que són les barreres arquitectòniques i les barreres informatives. Dintre aquest col·lectiu de barreres informatives tenim les barreres culturals i és que actualment a Catalunya si vols anar a un museu, vols anar a un monument, vols anar a un teatre, a un cinema, però t'hi trobes entrebancs perquè encara no trobem l'accessibilitat necessària que hauria d'haver en aquests events culturals, no? Jo dic, molt important el tema de les capacitats. Per exemple, jo quan explico les capacitats de les persones amb discapacitat visual, sempre ensenyo aquest aparell. Això ho coneixeu de vosaltres? No? Això em fa que jo sigui més ràpid que qualsevol de vosaltres a l'hora de prendre apunts. Els meus apunts donen 50 voltes a qualsevol de vosaltres. Veieu, és un Braille Speak, es diu Braille Speak, Braille, en homenatge del nostre inventor del sistema d'electroescritura, Braille, i Speak perquè aquest aparell habla. Aquest aparell, quan jo l'ensenc, ha abierto. Esto es mi agenda, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, qué tenía que hacer hoy día 21. 21 de enero. No lo entendéis porque es un poco difícil, pero aquí pone que a las 11:30 tiene una conferencia en Girona con nuestra compañera Lana Cebrià. Entonces aquí tengo mi agenda. Yo, por ejemplo, yo cuando cojo apuntes de la universidad, el profesor me permite grabar las clases, yo grabo las clases, tomo apuntes en clase, con lo cual cuando llego a mi casa repaso mis apuntes, los tengo súper bien hechos, puntuados, subrayados, mayúsculas, todo perfecto, y este aparato lo puedo oír toda la lección que he tomado apuntes en voz, como habéis visto, me lo saca en braille y la gran revolución, me lo saca en tinta, que resulta que mis compañeros de universidad me piden a mí los apuntes, soy el CEO de la clase, y todos mis compañeros manejan los apuntes, aquel día no vine por los apuntes, porque mis apuntes están en limpio, están pasados vía ordenador, porque este aparato lo enlazo a cualquier ordenador y todos los apuntes me salen en letra de imprenta que vosotros utilizáis para leer vuestros apuntes. Con lo cual, soy una persona integrada socialmente en el entorno, porque todo el mundo me pide la ayuda, fijaros, del CEO que era el pobrecito de la clase, qué pena me da, ¿verdad? A que ahora resulta que soy el rey del mambo. La gente me quiere porque tengo los apuntes mejores, tengo la clase grabada, con lo cual también le puedo pasar la cinta MP3 para que oiga la clase y también te lo tengo pasado a limpio. De hecho, hay compañeros míos que están ganándose la vida en la autónoma vendiendo los apuntes, porque sabéis que con los buenos apuntes cualquier persona aprueba el examen correspondiente, ¿no? Aleshores, et dic, és molt important el tema de les capacitats. Bueno, tinc 20 minuts, amb el qual no puc fer molta extensió, però sapigueu que també un cec total, inclús, té les mateixes possibilitats que una persona videnta. Ara nosaltres utilitzem tècniques diferents. Tu vas pel carrer sense cap eina, jo necessito un bastó, un gos pigall. Jo tinc eines actualment de comunicació molt bones, accés a ordinadors, internet, tot això tinc accés. Tinc tècniques per estudiar, per treballar, per ser una persona activa a casa meva, per disfrutar de l'esport, per disfrutar d'activitats culturals. Ara ja et dic, parlem molt sobre l'accés com a actiu en el món de l'art. Hi ha companys nostres que són molt famosos, tant en el món de la música, de l'escultura, la música ja he fet un referència a l'aspecte. La gent es pregunta, com un sec aprèn música? Doncs bé, un sistema en braille perquè totes les notes tenen representació. L'única cosa que té el sec de diferent als vidents és que ell s'ha d'aprendre de memòria tota la partitura. No pot seguir una partitura mentre que està tocant. Això ho fan en les orquestres, veieu que tot músic té davant seu una peana on hi ha la partitura i va seguint-la. No, el sec s'ha d'aprendre a memòria tota la partitura. Això és més difícil, però bueno, hi ha companys nostres que són capaços de fer. Per exemple, els jazzistes sabeu que fa molta improvisació i són virgueries tocant, per exemple, jazz. Llavors, ja et dic, a nivell d'actiu sapigueu que tenim capacitats, podem ser actius. Veureu, ara, per exemple, hi ha exposicions d'artistes secs. Ara mateix va haver una exposició molt interessant al Museu Marítim en què els artistes eren tots discapacitats. Hi havia discapacitat auditius, discapacitat motors, físics, i també hi havia companys nostres que eren discapacitat visual, amb la qual cosa el límit no existeix. Jo actualment veig cada virgueria. Per exemple, l'altre dia, a nivell esportiu, va vindre un company que vol fer tenis per a ciegos, ¿vale? I al·lucina. ¿Vale? Pelota voltant per un campo, i ja es va parlar en el moment del futbol sala, que semblava complicat, es feia mitjançant una pilota amb cascabell, però ja parlem del golf, del tenis, a nivell esportius, i bueno, inclús un ping-pong que ha adaptat per a secs també per a nosaltres. Amb la qual cosa, amb certes adaptacions, el sec és una persona activa. Allò d'antigament, de la compassió, jo sempre dic que, sisplau, no li tingueu mai la vida compassió amb discapacitat. No em tingueu mai compassió de mi. Jo soc una persona que, per desgràcia, pateix una malaltia degenerativa de la retina, pateix una retinosi pigmentària, que actualment no hi ha cap mena de solució, i m'ha produït la ceguesa total. És com si una miopia, pues fa molts anys no existien les ulleres, amb la qual un miop important, que tingués moltes dioptries, era un B2 important. Ara, un miop no té cap dificultat, perquè es posa unes ulleres i torna a tindre el 100%. Pues la meva malaltia actualment té cap mena de solució, poder ceguesa total, però igual dintre de 5, 10 o 20 anys aquesta malaltia es cura i torno a veure perfectament. Fixeu-vos que la vida és així moltes vegades de capritxos. Aleshores, en el moment de ser passiu, demanem l'eliminació de les barreres, com es deia, culturals. I això demanem que l'administració, els propietaris privats de museus, monument, actuïn. Vol dir que han de prendre mesures. Aquí hem tot el tema, per exemple, de que en events culturals o audiovisuals, cinema, teatre, òpera, hi hagi el sistema d'audiodescripció. Tenim tot claríssim aquest camp, ja el tenim tot conegut, aquest camp de l'audiodescripció. Heu sentit tot parlar d'aquest tema? El sistema que ara mateix TV3, si voleu veure el sistema audiodescri, la pel·lícula dels divendres del dissabte ja està en audiodescripció. Hem estat quasi 10 anys lluitant amb TV3, perquè no volíem fer-ho ni molt més. Quan hi havia el sistema dual, volíem fer la pel·lícula en versió original en anglès i no volíem fer-la en audiodescripció. Ara el sistema digital permet tindre bandes per tothom. Hi ha una banda del canal de TV3, també estem intentant que TV1 i alguns canals privats i públics facin aquesta emissió, hi hagi pel·lícules en audiodescripció. Per exemple, a Catalunya, com estem a nivell del teatre? Només públics, el Teatre Nacional de Catalunya i el Lliure, a Barcelona fa audiodescripció en teatre, en privat ni un de sol. Cinema, com estem? No hi ha ni un sol cinema a Catalunya, ni un de sol, que faci audiodescripció de pel·lícules d'última estrena. Com estem a nivell d'òpera? Només hi ha 6 òperes adaptats l'any al Gran Teatre Liceu. És a dir, per tot això, després de molts i molts anys de lluita. Jo amb el Liceu m'he barjat amb el Caminal, amb la Cuyer, amb el Jordi Arié, que era el seu gerent, i després de molts anys de lluitar, de demostrar que era factible en aquelles localitats sense visibilitat d'haver aquests aparells de descripció, hem aconseguit que hi hagi 6 òperes adaptades a l'any. És a dir, la llàstima és que sabem que tenim dret, que es pot aconseguir, tècnicament no hi ha cap solució, però déu-n'hi-do la lluita que ens costa les associacions del sector assolir aquestes fites. A nivell de museus i monuments, preguntes, el major monument que hi ha a Catalunya quin és? Diu Sagrada Família, ¿vale? La seva família la visiten quasi 6 milions de persones l'any, el qual vol dir que hi ha més de 6.000 secs que van a visitar-les, no? I preguntes, en la seva família hi ha maqueta? No. I preguntes, qual és l'element bàsic per un sec per accedir a la representació especial d'un monument? Dius la maqueta. I dius, per què no hi ha maqueta a la seva família? Quan resulta que aquesta gent pues, guanya aproximadament, pues, posa que un 60 milions d'euros l'any de cobrar només les entrades. S'ha de gastar molt en fer aquesta obra que estan construint encara avui en dia, no? Però jo crec que gastar-se 3.000, 4.000, depèn, bueno, es poden gastar els diners que volen, perquè depèn quina màquina vulguin fer i tinguin material, perquè es puguin gastar 6.000 o 7.000 euros quan els ingressos són de 60 milions d'euros, no crec que sigui massa, veritat, eh? No sé, pots preguntar qualsevol museu, eh? La Pedrera no té maqueta. La Casa Batlló comença a tenir una petita maqueta bastant interessant, no? La Catedral del Mar, eh? Ja, per exemple, aquí a Girona teniu un museu que està bastant accessible, que és el Museu Arzobispal, eh? Allí entres i sí que hi ha coses pensades per nosaltres. Museus, falta maqueta. Les audioguies estan començant a implantar-se avui dia. Una audioguia o una guia experta és fonamental perquè un ser gaudeixi la visita d'un museu perfectament, eh? Ja dic, cal fer un gran canvi polític, ara mateix nosaltres estem lluitant des de fa diversos anys mitjançant la propera promulgació de la llei d'accessibilitat. Compteu que en Catalunya, en Espanya i el món hi ha una data bàsica, que és els Jocs Olímpics de 1992 de Barcelona i també simultàniament els Jocs Paralímpics, vol dir que Barcelona l'any 1992 es va tindre que fer una ciutat, una via olímpica i unes instal·lacions esportives que competien discapacitat. I aleshores va començar a pensar nosaltres i és la gran frontera, perquè abans no hi havia res de res i després comença a haver algunes coses i anem a poc transformant la nostra ciutat, els nostres transports, els nostres museus i tot això, no? Doncs en aquesta nou, nosaltres depenem actualment de la llei d'accessibilitat de l'any 1991, que es va fer precisament pels Jocs Olímpics, i ara mateix estem amb aquesta nova que sortia, suposo, el 2011 o 2012. La del 1991 era bastant laxa, era, bueno, les entitats públiques eren el possible perquè els discapacitats tinguessin accés als events culturals, però bueno, això era tan laxa que quasi ningú seguia cap feina per nosaltres, no? Aquesta del 2011-2012 serà estricta, diguem, escolti, els museus, tots ells, absolutament tots ells, han de tindre accessibilitat per tots els discapacitats. I actualment tinguin més, pot fer museus, monuments, accessibles per persones amb discapacitat física. Eliminar els esglaons, eliminar les barres arquitectòniques, que el lavabo estigui accessible si volen fer les seves necessitats biològiques, eh? Per a sorts, guies a nivell de subtitulació i guia intèrpret, eh? Actualment amb un MP3 només, per exemple, pots tindre l'explicació del recorregut en el museu mitjançant l'explicació en interpretació de llengua de signes mitjançant la imatge del MP3 i subtitulació el mateix, es pot subtitular tot un museu mitjançant, per exemple, també un MP3. Per a secs, doncs el mateix, eh? Audioguies, maquetes, representació tàctils d'alguns objectes. No demanem que tots els objectes d'un museu siguin tàctils, però si, per exemple, la nostra professora, la Rosa Catacós, que porta uns altres 20 anys fent sortides d'animació, visitant museus i monuments, aquesta senyora pot dir, mira, aquest museu és factible o és necessari tocar aquesta peça. Eh? Avui en dia, per exemple, hi ha amb impressió 3D, hi ha escàners en 3D, hi ha impresos en 3D i qualsevol objecte es pot representar tàctilment. No? Pues fer que cada museu, cada monument, tingui unes quantes bueno, espais on poder tocar i nosaltres gaudir. Eh? I quan vosaltres em preguntareu, molta vegada, què gaudeix el sec? Pues gaudim de tot. Eh? Gaudim de l'explicació oral, de l'explicació tàctil, disfrutem de les olors, del sabor, si es pot tastar una cosa. Per exemple, nosaltres aquest diumenge últim vam anar a visitar la Pedrera, l'exposició temporal del senyor, com es diu? Mariscal, eh? Mariscal, perdó. El Mariscal està adaptat, vale? Doncs ho vam voler dir. Us puc assegurar que si veu una visita amb nosaltres amb la nostra amiga la Rosa Catacós, que vindrà després que a mi, disfruteu molt més que aneu vosaltres a visitar, perquè la Rosa Catacós ens explica pas a pas, eh? Ens explica oralment més que a les persones vivents, evidentment, no? Ens fa tocar coses, ens fa saborejar coses, ens fa sentir coses. Tot allò és gaudir d'una visita. I bueno, anem que aquesta nova situació que esperem que s'assoleixi en els propers anys, estem mateix, repeteixo, eh? Any 92, res de res, eh? Discapacitat intel·lectual amagats a casa seva, eh? Era una pena, una làstima, una desgràcia contar con un discapacitat intel·lectual en la seva família. Discapacitat mentals, eh? Avui en dia encara amb un 95% d'atur, 95% de paro en discapacitats mentals, vale? Són xifres aterradores, no? En la discapacitat visual hi ha xifres aterradores. 90% d'analfabetisme funcional, 90%. 40% d'alcoholisme. Per què? Perquè el sec tenia molt diners a la butxaca, anava al cantó de casa seva i invitava tothom al bar. I una ronda, dues rondes, tres rondes. I tornava a casa seva amb una borratxera de primera. Això dia tras dia feia que aquest nano a poc temps era alcohòlic. ¿Vale? Si aquest nano haguessin tingut alternativa de com tothom té d'anar un dia al cinema, un dia al teatre, un dia a un museu, potser que ens apropéssim a la data de població normal que contempla que hi ha el 8% d'alcoholisme, que és lamentable, no? Però del 8 al 40% que representem nosaltres, déu-n'hi-do la diferència. No? Ja dic que estem al camí, vosaltres sou una nova regeneració, estem ara mateix parlant de seguida la meva companya la Rosa de l'escola inclusiva, que és el gran avanç en la discapacitat també, molt important, és actualment els discapacitats acudeixen a l'escola ordinària, això fa que entri en contacte amb la normalitat, la societat coneix la discapacitat, perquè clar, si tens un company discapacitat al teu costat, doncs ja de ben petit conèixer la discapacitat, no? I si aconseguim, que és un projecte proper que hem presentat a la Generalitat nosaltres tenim dues entitats, una és la Societat Discapacitat Visual de Catalunya, que ajudem a tots els cecs i discapacitats de Catalunya en tot el que necessiten, i tenim una altra entitat que es diu Aula d'Estudis Socials, que fa cursos de formació. Ara mateix nosaltres, vosaltres teniu la sort de gaudir d'aquesta conferència i no sé si teniu moltes assignatures a la vostra carrera de discapacitat, però jo conec carreres a Catalunya, per exemple, arquitectura no té assignatura d'accessibilitat, el qual vol dir que els arquitectes acaben la seva carrera sense saber fer les obres accessibles. Després poden fer màster, però la filosofia inicial no l'aprenen bé, perquè hauria de ser des del primer curs de carrera aprenent les tècniques d'accessibilitat, el qual vol dir que a partir d'aleshores, qualsevol obra que es fessi a Catalunya seria accessible. Jo, per exemple, estic fent psicologia, estic fent una carrera en plan hobby, perquè jo sóc economista de formació, després m'he dedicat al tema social de fa molts anys a la discapacitat visual, i ara estic fent psicologia. Estic en quart curs de psicologia, he vist la senyora que em manca per acabar la carrera i en cap moment em parlen de la discapacitat, el qual vol dir que en el futur si em ve un pacient que està en fase de presidia per la ceguesa, la discapacitat física, hauré d'anar corrent a internet o a la biblioteca a assabentar-me què és la discapacitat. Nosaltres volem que els nens, de ben petits, quan tenen 8-10 anys, ja coneguin la discapacitat, ja sàpiguen la capacitat de la discapacitat i com tractar-nos, no? Si la gent sap que una motocicleta no es pot aparcar al costat d'una paret, aquest nano quan tingui 16 anys i tingui una motocicleta no l'aparcarà al costat de la paret. I d'aquí ens fotria molts exemples com aquest, no? Després, pues que els que van cap a la tasca social, mestres, metges i totes aquestes carreres, tinguin una formació adient, el qual vol dir fer un curs com a mínim de 20 hores, que és el que nosaltres fem als universitaris. Nosaltres tenim un curs reconegut per les universitats que ha sigut de 20 hores, i després qui vulgui fer màster i preparació especialitzada que faci el màster per dedicar-se concretament a atendre a persones amb discapacitat. Ja dic, nosaltres que jo porto 35 anys amb la discapacitat, vaig viure aquells anys de lástima, que pena, escondemos-lo, que los discapacitados no tienen derecho a disfrutar de nada, Avui en dia no, avui en dia això ha canviat, ja els polítics també han canviat, els professors, els mestres, els professionals, el món social han canviat de xip, que dic jo, canvia de mentalitat, i anem cap a un món que jo crec que és just, és un món en la discapacitat que ja tenim prou desgràcia de que la genètica, l'accident, qualsevol d'aquestes circumstàncies ens ha produït una gran discapacitat, com la meva, per exemple, que és una discapacitat terminal, perquè clar, la persona que té una ceguesa total, una discapacitat, una paraplexia, una tetraplexia, però és un discapacitat terminal, diguem-ne, perquè tenim el màxim que es pot tindre d'aquella discapacitat. No, però jo crec que és de justícia, és de bona societat. Jo sempre dic que quan vas a un lloc i veus que hi ha maquetes, dius aquest país, aquest poble, es nota que hi ha qualitat aquí, no? Això ho estic fent molt, per exemple, vaig parlar amb el director general de turisme de la Generalitat i vaig dir, escolti, és que si vostè vol fer un turisme de qualitat, doncs escolti, que la gent quan vegi una sala tàctil, vegi subtitulació, vegi que no hi ha ramp, que no hi ha escales, els daus estan adaptats i això farà que el nostre país cada cop tingui millor qualitat. Bueno, jo m'enrotllaré quasi 20 hores, com us dic, el meu curs dura 20 hores, No sé si m'estic passant o estic a l'alçada del temps que m'han cedit, que és de 20 minuts, no sé com estic, Anna. Pots agafar més. Bueno, en principi, no sé si tinc alguna pregunta. Si voleu una pregunta, us hi contesto. Té una pregunta o una qüestió per fer?
Fem el final.
Bueno, fem el final, toca dir. Però dic, el tema, no sé, el tema, per exemple, mireu, per exemple, ara mateix, una obra posterior al 92, el Teatre Nacional de Catalunya. Coneixeu alguns ja? Bueno, el que ho va fer va ser un importantíssim artista que es diu senyor Bofill, vale? Ho coneixeu tots, veritat? Bueno, l'arquitecte Bofill, aquest tio, aquest senyor, millor dit, va fer una obra faraònica. I clar, com aquest senyor, quan va estudiar la seva carrera
deien que partint de prestar-se un edifici que ja començava per tram d'escales, va fer el TNC un tram d'escales per accedir. Imagineu-vos que una persona que va en calle de rodes vol anar una tarda al TNC, ¿vale? Va al carrer Lepanto, baixa al Marina, que està accessible perquè té ascensor al metro en aquella estació, baixa i va al TNC i es troba a peu de TNC i pot avançar un llarguíssim tram d'escales. Què fa aquest home? Pot pujar per allà? No. Té que trucar al Bedel. Usted, si el d'allà arriba, baje, baje. Li diu al Bedel, mire, és que jo tengo esta entradita que he sacado aquest matí en el Servicaixa, al caixa automàtic, i vull entrar a aquest teatre. ¿Vale? I li diu al Bedel, no se preocupe, que per vostè nosaltres hem pensat. El senyor puja cap a dalt, tarda 5-10 minuts, un quart d'hora, i baixa cap a baix, no? I li diu, miri, senyor, si va amb la seva dona o els seus pares, miri, que la seva dona o els seus pares vagin per aquest, pels glaons, i vostè segueix-me a mi, vale? Llavors veus que els pares, els germans, això, van per l'escala principal, i el discapacitat es separa d'ells i segueix al Bedel. Dóna la volta a tot el teatre, entra per una porta especial, passa pels vestuaris, passa per no sé què, no sé quant, jo passa en una excursió quasi d'anar a la muntanya, i al final entra i s'asseu. Enteneu que aquest discapacitat físic es pot trobar discriminat, es pot ser moltes coses, no? Però el que vull que entengueu és que aquest discapacitat se'n sent diferent. Mireu, els discapacitats som sers humans, vale? El cos humà és una màquina, una màquina meravellosa, mireu-vos quina virilla màquina que tenim, que ens alimentem, passa no sé què, el sistema circulatori, el cor, la respiració, això és una màquina virilíssima, d'acord? Però som una màquina, i la màquina falla, fallem en certes parts, hi ha persones que els hi falla el cor, no s'hi nota massa, no? Vale? Però són discapacitats orgànics, hi ha persones que els hi falla, no sé què, les cames, però sobretot persones grans, doncs aleshores, pues, clar, a mi m'ha fallat els ulls, Les meus van cons i bastons dels ulls s'han muerto. Tengo células muertas en los ojos, Com us deia, tinc capacitat. Puc ser un bon conferenciant. Penso, porto 20 anys fent conferència. Jo fins ara la gent em diu que parlo una mica de pressa, que és un fallo que tinc habitualment, però la gent m'entén perfectament i surt de la classe entenent el concepte que vull fer, que és el canvi de xip que us he dit anteriorment, que també és la gran feina de fer que tothom, arquitectes, oftalmòlegs, jo estic formant els millors oftalmòlegs del món que no saben ni tan sabol seure un sec a una cadira. No saben, He format els millors, el Corcostio, els millors del món els he format, no? El Corcostio va dir, Corcostio, sienta-me en esta silla, no va saber fer-ho. I mira que es fa, només cal posar la mà del sec tocant la part de darrere de la cadira i prou, no hi ha res que fer, Doncs aquest nou portava 30 anys en oftalmòleg i no sabies fer, no? A veure, et dic, mireu que la discapacitat tenim tots molt a prop, Tot ser humà pot ser discapacitat, vale? Si no, fixeu-vos en el que va representar la gran pantalla Superman. Christopher Reeve va acabar els seus dies sent tetraplèxic. Per exemple, de coll cap en baix va tenir un accident caient d'un cavall i va quedar tetraplèxic, vale? Jo sempre dic que, per exemple, ma mare no té cap món de discapacitat visual. Mon pare veia perfectament. Ma mare té 93 anys i llegeix el diari sense ulleres, amb 93 anys, Però mira, té, per motius genètics, els seus dos fills són cecs totals. Tant el meu germà com jo som cecs totals i ara la mare sí que està implicada. Tu pots estar molt bé avui en dia, perfectament, el teu marit perfectament, i mira, per on pots tindre un gen negatiu per allà que circuli per la teva sang i es transmeti genèticament, o el teu fill pot tindre un accident i ara tens el teu sí de la teva família un discapacitat. I això tenim exemples cada dia en accident de tràfic, etcètera, etcètera, I el que ens està fent també guanyar aquesta partida d'eliminació de barreres, d'assolir aquesta fita de la concessió social, és que et fixes als teus pares, Si tenen 40 o 50 anys ja tenen un problema, per exemple, d'atenció. Actualment, qualsevol persona a partir de 50 anys té un problema de l'atenció una mica alt, amb la qual la pastilleta cada matí, no? Els homes a partir de 50 anys, alguns comencen a tindre problemes de pròstata, ¿vale? Las mujeres cada cierta edad tienes que hacer controles ginecológicos, por ejemplo, ¿vale? I si mires els teus avis, com estan? Pitjor, veritat? I si tens més avis, pitjor, no? Cada cop volem ser més grans, Volem arribar als 80, 90, vosaltres només segur que arribareu als 100 i pico anys, Però voleu arribar amb bona qualitat de vida, no? Voleu poder anar a viatjar, ara mateix l'Inserso està ple de gent gran que vol anar. Vinga, a l'hivern, quan fa un fred que es pela, vol anar a Benidorm, a Torremolinos, a Marbella, no? A passar-s'ho bé, a un spa per fotre un massatge, tot això, i ens encanta a tots, eh? I quan tu siguis gran, doncs per desgràcia, patiràs una discapacitat o una altra. Tindràs artrosis, artritis, igual t'han fet un trasplantament de pròtesis al genoll i a la cadera, i aleshores veuràs qualitat de vida. I com tots volem qualitat de vida, per això estem guanyant aquesta partida. Ja dic, és meravellós veure aquest canvi de tot una... De tot un... El mateix, Barcelona, jo l'he vist canviar de tot, tot, eh? Per exemple, Barcelona fa 7 o 8 anys, totes les autobús tenen 3 esglaons. 7 o 8 anys, eh? Nosaltres hem lluitat a través de l'IMD i ara totes les autobús de Barcelona tenen tots peu pla. Eh? Els ascensors en el metro, fa 5 o 6 anys, no hi ha pràcticament cap ascensor en el metro de Barcelona, vale? I ara dius, escolta'm tu, els ascensors aconseguen aquests discapacitats. I qui està utilitzant aquests ascensors? Només els discapacitats? No, veritat. Ara hi ha cua als ascensors, però cua, i penso, aquí no hi ha aquella silla de ruedes. On està l'esquella de ruedes? Resulta que està fet per gent gran, dones embarassades, i gent que diu, bueno, si aquesta persona és normal, però tu parles amb mi, no, és que tinc una rodilla hecha a polvo, no puc baixar escaleres, no? I veus que la gent participa d'aquesta eina, d'aquesta possibilitat de poder accedir al metro sense trobar-se aquest llarguíssim tram d'escales, no? Jo, vosaltres, com a futurs mestres, que em sembla que seu, la Rosa és per a l'escola inclusiva, treballeu molt per l'escola inclusiva, és molt important l'escola inclusiva, és una mica difícil, però amb les eines suficients que encara no estan prou posades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, eh? Manca encara molt que hi hagi prou llevaderes, hi hagi prou professors de recursos, no? Que les EAPs funcionin molt millor, és una tasca que hem de ser reivindicatiu, demanar una educació correcta per tots els nostres ciutadans, eh? I bueno, intenteu conèixer aquests camps i inclús, per exemple, si aneu a visitar un bosc amb tots els vostres alumnes, encara que no hi hagi cap discapacitat, poseu les tecnes discapacitat. Veureu que aquells alumnes disfrutaran molt més d'aquella visita si feu que toquin els arbres, toquin les flors, sentin el soroll del vent, sentin l'olor, sentin, tastegin un ametller, no sé, una cosa inclús que sigui amarga, no sé, i veus, aquesta és una forma de gaudir, perquè a part estem fent una mutua ajuda. Jo sempre dic, no? Tu moltes vegades ets el meu amic, i et necessito perquè em portis al lavabo, em portis a fer un desplaçament, perquè jo, com vaig, per exemple, aquí a Girona, jo no hagués sortit de l'estació i el màxim que hagi fet serà buscar un taxi i que em portés aquí, no? Tinc la meva amiga l'Anna, la meva amiga la Rosa, que m'ha portat fins aquí, no? Però jo també sóc amic dels demés, no? I moltes vegades no sap qui dona més, eh? És a dir, un discapacitat pot donar moltíssim, i tinc aquest concepte de que el discapacitat és una persona totalment normal, que necessita certs recolzaments diferents a la resta de la gent, que aquestes ajudes no només pot servir per ells, sinó per molta altra gent moltes vegades, és a dir, el que fem per nosaltres pot servir per molta altra gent de la societat, i que busquem, bueno, l'assertivitat, el bon rotllo, i que els discapacitats poden gaudir d'una normalitat total que encara no pas assolit, però que anem cap al camí, i penso que a Catalunya som capdelanters. Nosaltres, no sé com està Girona, però Barcelona és la ciutat més adaptada del món. Jo fa poc feia un programa a una televisió internacional que es ve a través d'internet, que es deia discapacitat.tv, i hi ha un amic meu que la ciutat els hi pagava el viatge i feia la revisió i la inspecció de la ciutat, no? Va estar a Buenos Aires, Nova York, Londres, París, Tòquio, no? I ell deia sempre que la millor ciutat del món era Barcelona, amb la qual cosa els catalans, que som un país de primera línia, innovador, totes aquestes coses, penso que fem aquesta feina. I bueno, ens queda molta feina pel tercer món, perquè sapigueu que el tercer món allà són autèntics vegetals, els discapacitats del tercer món, pues, com aquí als anys 20, 30, que també eren vegetals, no? I ens queda per endavant, jo sempre dic que em queda feina per endavant, estaré jubilat segur i continuaré fent aquesta feina perquè m'encanta i m'ho passo molt feina, i a tots vosaltres, pues, empentar-nos a que tingueu bones notes, quan acabeu la carrera, etc, etc, i que col·laboreu també com a professionals del món de lo social a aquesta feina que estem dut a terme molts nosaltres de la plena integració social de les persones amb discapacitat. Bueno, sé, Anna, en tot cas.
Moltes gràcies.